S'ha acabat el dubte. Ja sabem quin serà l'objectiu de l'últim mes de competició.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Els més agosarats amb el 12 de 12 van il·lusionar-se amb l'opció de reenganxar-se a temps en la lluita per l'ascens directe. El lideratge podia quedar-se a 4 punts. De fet, vaig un pas més enllà. Només havent guanyat ahir el Nou Sardenya, amb la resta de marcadors que es van donar, el Sabadell estaria actualment a aquesta distància. I, entre moltes cometes, només hauria de remuntar un punt per jornada per acabar sent campió. Això sí, seria a 3 equips que estarien empatats. Després del 2-1 d'ahir, per això el panorama és radicalment oposat. L'equip segueix sent cinquè, per tant, dins la zona playoff, però a 10 punts més l'averaix, que a efectes pràctics és com si en fossin 11, faltant-ne només 12 pel final. Fins i tot l'Atlètic Balears i el Sant Andreu queden ja molt lluny i els de darrere s'han apropat molt perillosament. Tant que els 5 perseguidors del Sabadell estan a menys d'un partit de distància dels arlequinats. I si voleu ja la dada més feridora, crec que ningú pateix ara mateix pel descens, però actualment, a falta de només 4 partits pel final, el play-out és més a prop del Sabadell que no pas la primera plaça. David Movilla segueix entestat en no mirar la classificació fins a la jornada 33, però si ho fa ni que sigui mirant de reull, la realitat actual és la que és. Fins i tot en els pitjors moments, el basc ha parlat obertament de pujar com a únic objectiu i aquest segueix ben vigent, ben viu, però haurà de ser per la via més dura, per la promoció, perquè la via directa va quedar barrada ahir a Gràcia i caldrà molta tela per tallar encara abans de confirmar el bitllet pels play-offs.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encetem setmana amb el Toni González de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Dada curiosa, cap equip de primera divisió masculina de futbol ha guanyat aquesta setmana jugant de local. Ni el Barça, que va empatar amb el Betis, ni el Madrid, que va perdre amb el València, ni els altres 7 que jugaven a casa. Només li pot posar remei al Leganés, que rep a les 9 l'Osasuna en el partit que tanca la jornada. El Barcelona li treu ara 4 punts al Madrid i 7 a l'Atlético, que va guanyar el Pizjuán amb un gol de Barrios al temps afegit, i tot quan falten 8 jornades pel final. Fa una estona, per cert, ha comparegut Montse Tomé abans del duel de la selecció de futbol femení, demà a les 7, quarta jornada de Nations League, Espanya-Portugal, duel ibèric. I a més, nova derrota del Barcelona en el clàssic de bàsquet masculí contra el Real Madrid. La desfeta, per 2 punts de diferència, 89-91, aquest cop en partit de Lliga, és la 8ª consecutiva de l'equip de Joan Peñarroya contra l'etern rival. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Farem el post de l'Europa 2, Sabadell 1 d'ahir, escoltant David Movilla i amb totes les arestes possibles, fins i tot comentant el comunicat que acaba de fer públic fa una estona al centre d'esports. També la derrota a Nou Barris del filial, el sorteig de les fases d'ascens de l'OAR Gràcia femení que tindrem aquesta mateixa tarda, l'Estrelpool femení sabent que haurà de jugar a la Final Four al Pireu o el descens, ara sí, matemàtic de l'Escola Pia.
La notícia curiosa.
En tenim dues i les dues a França. La primera, l'exfutbolista, entre d'altres, del Barça, Jérémy Mathieu, treballa ara en una botiga d'esports. S'ha convertit fins i tot en un reclam pels clients que van per fer-se una fotografia amb ell. La segona, un ensurt a Toulouse. L'oval d'un partit de rugbi l'havia de portar un paracaigudista, però va quedar-se enganxat al sostre de la tribuna. El partit, òbviament, va començar amb retard.
De quin partit no estarem pendents?
Del Septembre Sofia contra l'Arda Kartzali, quan acabi just el programa a les 2 en punt a Bulgària.
I a les xarxes socials.
Una imatge que publica la Cova Lleida de Segona Federació amb el físio, en aquest cas com el del Lleida, abandonat al club a causa dels impagaments, va ser ahir el del Badalona Futur, qui atenia els jugadors visitants al terreny de joc.
Avui celebra el seu aniversari
un ex-arlequinat que m'atreviria a dir que va passar sense pena ni glòria pel centre d'esports, com és Álvaro Clausí.
l'enquesta.
Crec que guanyava Peque Polo fins ara, però vaja, teniu temps fins les dues per triar el millor ahir al Nou Sardenya, malgrat la derrota arlequinada. Com sempre, una piulada amb el hashtag MVP946, seguida del jugador que per vosaltres va estar més encertat ahir contra l'Europa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 8 minuts, 43 segons per sobre de la 1 en directe, encetem setmana, dilluns 7 d'abril, amb una Carona bastant diferent que la de la setmana passada, l'anterior, l'altra i l'altra, amb la primera derrota en els últims 5 partits del Sabadell a casa del líder i després d'haver tingut una situació prou factible per fins i tot poder fer-li una bona queixalada a la classificació. És parlar per parlar, però en tot cas el Sabadell estaria ara mateix quart classificat en cas de victòria al camp de l'Europa i estaria, a més, a només 4 punts d'un lideratge que compartirien de manera conjunta Europa, Sant Andreu i Atlètic Balears. És parlar per parlar, perquè amb la derrota, que no pas victòria, ahir a la Vila de Gràcia, el tema s'ha complicat tant que ara ja sí, l'objectiu ha de ser sí o sí el d'entrar al play-off i no sembla que ara mateix estigui confirmat ni molt menys. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ens oblidem ja de totes de la primera posició. Recordem ara mateix a 10 punts de distància de l'Europa, més la baraja en contra per culpa del 2-1 d'ahir. Estem parlant de 11 punts, efectes pràctics, quan només en queden 12. Si a això li sumes que el Sant Andreu i el Balears estan també molt lluny, no sé si era fer volar coloms o no, pensar en la primera posició, però si algú s'havia esperançat amb aquesta possibilitat, amb el bon moment de forma que travessava l'equip de David Movilla, sembla clar que per pujar haurà de ser per la via indirecta, feixuga, digue-li com vulguis, per la promoció, vaja.
Sí, per la via ràpida, ja es queda tancada aquesta possibilitat. Si és que encara quedava algú amb un punt, amb un bri d'optimisme, que creia realment que l'equip seria capaç de capgirar la situació. O com a mínim de millorar-la en aquest tram final. És cert que les quatre victòries ens havien engrescat o ens han engrescat a tots plegats i han demostrat que l'equip ha sapigut reaccionar i que és una versió molt diferent de la que havíem viscut doncs, en els últims 2-3 mesos aproximadament, però era molt complicat ja, i com dius, de manera virtual, que encara no matemàtica, però sí virtual, ja queda tancada aquesta possibilitat que el Sabadell pugui ser campió de Lliga i que, per tant, pugui recuperar la categoria perduda de la temporada passada per la via fàcil. Haurà d'anar pel camí llarg d'aquesta història, i tot perquè el Sabadell ahir, ho has dit des del principi, va caure al camp de l'Europa en un partit que per mi va tenir el guió previst, és a dir, ja sabíem el que anàvem i no va decebre ningú en aquest sentit, un partit on qui més s'equivoca o qui més encertat pugui estar és qui s'acaba enduent el gat a l'aigua, que diuen, i ahir, doncs, malauradament, en els metres finals d'allò que diuen a les àrees, que és on es decideixen els partits, l'Europa, tant a la d'atac com a la de defensa, va ser qui més encertat va estar o qui menys errors va cometre a l'hora de saber tirar endavant les accions.
Aquí s'ha donat una paradoxa, un tema curiós, que m'imagino que aquí el resultat final condiciona totes aquestes lectures que diré ara, però vaig tenir la sensació ahir i fins i tot avui, llegint a través de xarxes socials, comentaris, etc, que des del cantó local l'Europa va tenir la sensació que va tenir un rival que va complicar-li la vida al davant, que va saber entendre per on anava el partit. I per contra, segurament producte de la derrota, la principal crítica que he llegit, i que no acabo de compartir massa, és que l'equip no va saber adaptar-se al Nou Sardenya. Per mi el que es va fotre és, parlar malament, un tret al peu, sobretot a la jugada del 2-0, que està molt malament defensada. Però per context de rival, de camp, etc, el guió del partit va ser el que esperàvem, i crec que el Sabadell sí que va estar a l'alçada, i que, de fet, li va faltar encert, allò que es diu sempre, a les àrees. Però que si arriba el partit, t'ho dic d'una altra manera, el partit va estar prou ajustat com perquè si ahir i empat o victòria fins i tot del Sabadell, tampoc seria com per posar-te les mans al cap.
No, és un partit, i a més l'Europa a casa tampoc és un equip que et pugui sotmetre a base de bon joc. Si bon joc entenem per possessions llargues, futbol molt combinatiu, al revés, és un equip que el que sap explotar molt bé és aquest punt de rauxa d'anar-hi, i jo sí que per si li he de posar un punt negatiu al Sabadell en el partit d'ahir, estic amb tu, no és tant el fet de no adaptar-te bé al partit, o bé al camp i a les seves característiques, sinó el fet de no entendre que el partit requeria més contundència de la que vas mostrar en accions puntuals, dues de les quals et van acabar suposant els gols en contra. És evident que gol en contra, com per exemple el segon, molt més que el primer. El primer és una acció molt més afortunada, el segon sí que per mi és una manca de contundència a l'hora de defensar l'acció en ella mateixa d'atac de l'Europa, que posa, com dic, de manifest, no que no estiguessis ja apamat del que havia de passar, sinó que no sapiguessis veure que la dosi de fortalesa, de seguretat, de contundència, digue-li com vulguis, requeria un tant per cent més elevat que el que vas mostrar, insisteixo, en aquesta acció que va suposar el 2-0, el segon gol de Jordi Cano, que ahir, per fer, va ser el vigolejador de la matinal, no nostra, sinó del Club Esportiu Europa.
A la xarxa comentava jo al vespre que en l'homenatge pels 500 partits d'Àlex Cano, del capità, l'heroi va ser el seu germà, el Jordi, que li va regalar una victòria amb aquest doblet, i amb la sensació li deia, suposo que no se m'emprenyarà, a Gianni Cassaro, que havia coincidit amb el capi, amb Àlex Cano, li deia, ostres, com està d'endollat el teu germà, que li cauen totes en bona situació, gairebé va haver d'afusellar-lo tant en el primer com en el segon per batre el lloretenc. Durant la retransmissió recordo que vam comentar, dir, bé, si en un camp passen moltes coses i pot embogir el partit i, per tant, és veritat que s'ha tan avançat, però segur que les tindrem, és el nou Sardenya, vam dir això. Per contra, després, en el postpartit, el míster David Movilla comentava, no diria tot el contrari, perquè una mica anava en aquesta línia, però sí que deia que posar-se per davant canviava bastant el coloret.
Sí, mira, i m'ho poses ja, jo em fas l'assistència perquè comencem a recuperar, com habitualment fent els dilluns, els moments més destacats d'aquesta roda de premsa, d'aquesta compareixença de David Movilla en el postpartit, precisament enllaçant-lo per aquí, no? Aquesta situació de dir, podia entrar dintre dels plans previstos o dels plans assumibles el fet de perdre el Nou Sardenya? Sí. Recordem, líder, millor local de la categoria, 11 victòries amb les d'ahir, és a dir, ha sumat 33 punts a l'Europa aquesta temporada a casa seva, que és una autèntica barbaritat. Cap equip ha estat capaç de sumar en aquest grup tercer tants punts com els graciencs en aquesta temporada, de moment, en aquest grup tercer de la Segona Federació. Per tant, era assumible que pogués passar? Sí. Va entrar dintre del guió previst? Jo continuo pensant que el partit sí, va anar dintre del guió previst, i segurament per aquí és on s'agafa David Movilla a l'hora de dir que també, en un partit així, que es pot decidir per detalls, per errors i per encerts, avançar-se en el marcador et pot fer que el guió se't posi d'una banda o per una altra. Per tant, l'Europa va estar més encertat, va acabar desequilibrant el partit, i en aquest sentit la diferència pel tècnic, o la principal diferència pel tècnic basc del Sabadell, estava ahí en posar-se davant el marcador o no.
La diferencia con semanas atrás es que no hemos abierto nosotros el marcador. Ha sido la diferencia, exceptuando Elche, ¿no? Pero que evidentemente, y que enfrente había un rival de esta entidad, ¿no? Es la única diferencia. El equipo Arra y Agua a buena altura en la fase ofensiva, quitando la pegada, y en la fase defensiva sí creo que podríamos haber defendido bastante mejor.
Doncs podria haver defensat millor el Sabadell les embestides de l'Europa, perquè gairebé és que és aquesta la paraula, de cop i volta el partit embogeix, i van haver-hi moments, dic això, que el Sabadell sí que va saber-se adaptar, perquè si penses en l'acció de l'1-0, arriba just res, 5 segons o 10 segons abans de reclamar un penal per una trepitjada sobre Albert Urriols, però en general no només va ser una vegada que va passar això i no només va ser l'Europa replicant el Sabadell, sinó que la inversa també, de dir, uf, el partit en qüestió de pocs segons estàvem en una ocasió a la nostra porteria i de cop i volta n'hem generat una a la del rival, perquè
d'ocasions en va tenir el Sabadell. O sigui, realment, a la primera meitat potser no en xuts entre els tres pals. Flere no va haver de lluir-se com a la segona en algun xut així. Recordo, crec que era Peque Polo, que estava realment molt a prop i l'acaba traient l'argentí. Però sí que eren xuts de perill.
Sí, i si penses en ocasions clares de l'Europa a la primera meitat, traient el gol tampoc és que en tinguessin tantes. És a dir, al final, com dius, el problema o les circumstàncies, les característiques del Sardenya, el que provoquen és que no pots despistar ni un segon perquè la pilota, amb una passada llarga, s'acaba convertint en una ocasió dins de l'àrea. Després la pots rematar o no la pots rematar, la pots tenir clara o no la pots tenir clara. Recordo diferents centrades laterals, per exemple, o algun xut des de la frontal que ja ni va poder blocar sense més dificultat. No és que tampoc hagués de fer una volada espectacular per treure una mà gairebé a l'escaire de la porteria. Però, per contra, aquesta sensació de que passen coses i que, com diem, el fet d'aprofitar-les o no són les que provoquen que el desenllaç pugui ser un o un altre. És cert, el 2-0 li va pesar i molt al Sabadell, ho has comentat, més enllà de que fos un error d'aquests una mica més més clar, més barruer.
Tenia la marca de Jordi Cano i com que hi ha una segona pentinada,
ja no
la perden.
Ja no la segueixo, correcte. I és cert també que al Sabadell li va costar, les coses com són, reaccionar al segon gol de l'Europa. Va estar uns minuts un punt estabornit. De fet, si alguna cosa també se li pot retreure a l'equip, i això ja no és una qüestió tan assumible, perquè això ja no és entrenable, per dir-ho així, és que li va costar retallar distàncies. El que dèiem ahir també durant la transmissió en els minuts finals. D'haver marcat en el 85, quan va arribar el gol amb un punt de fortuna de Sergio Cortés, a haver-ho fet en el minut 65, per dir alguna cosa, doncs home, aquests minuts que haguessis tingut per capgirar el partit, per buscar l'empat o fins i tot per donar-li tota la volta al marcador. Queda't amb el resum molt global que fa David Movilla de tots aquests punts claus en el partit d'ahir.
Antes del gol de ellos hemos tenido para golpear primero, aunque ellos también, ¿eh? Y segundo, las ocasiones que hemos tenido con el 2-0 han sido clarísimas para haber acortado distancias antes y haber creído incluso en remontar el partido, ¿no? No solo empatarlo, pero bueno, marcando en el 85 como marcado, seguramente en la más accidentada, en la menos clara, pues ha habido poco tiempo y bueno, ellos han gestionado bien esos minutos porque han parado el partido como es lógico y legítimo y una lástima.
I també és veritat que el Sabadell en el tram final millora amb Peque Polo, amb Ostrell, sobretot amb Peque Polo fa un pas endavant en l'aspecte ofensiu, però els últims minuts
sí.
Són més de cor que de cap, eh?
Sí. És cert, t'hi has de veure, eh? Quan marques un gol en el 85-86, com va arribar ja el gol del Sabadell, on tens aquest punt de rauxa, on tu acabes de creure i on acabes cremant totes les naus ja a la desesperada, però també... molt millorable la gestió que es va fer dels últims atacs, sobretot perquè es va abusar de pilotada, però a més de pilotada allò perpendicular tota l'estona, en línia recta. Per tant, allò que diem moltes vegades quan el Sabadell s'hi ha trobat a la contra, de dir, és molt fàcil pels centrals o és molt més fàcil pels centrals rebutjar una pilota que et ve de cara, que et ve franca i que tu tens temps de controlar-la, que no pas pel davanter baixar-la, intentar pentinar-la amb una mica de coherència. I és cert que aquí el Sabadell, com diem, va abusar massa d'aquesta pilotada directa i no va acabar de tenir, de fet, no va tenir cap ocasió real de dir, oi, si aquesta l'acabem de rematar bé, hagués anat el 2-2.
De fet,
un punt millorable també aquest factor.
Eren més producte de les sortides de Flere, que anava
sí, molt més enllà.
I les deixava, o sigui, permetia una segona jugada que no pas d'un intent de rematada. I clar, tot sense poder-ho celebrar amb l'afició, de seguida en parlem de l'afició i en concret algun episodi lamentable que es va viure ahir a les graderies del Nou Sardenya, fins i tot, com dèiem, en començar amb el comunicat que acaba d'emetre fa uns minuts al club. Però abans d'entrar-hi en profunditat, toca parlar de, m'atreviria a dir que la immensa majoria d'arlequinats desplaçats ahir fins a la vila de Gràcia, més de 700, que més enllà d'aquest episodi lamentable que ara comentem, es van deixar notar, i de quina manera, ja en la prèvia pels carrers de la Vila de Gràcia i després també un cop dins de l'estadi.
Sí, i això és fàcilment comprovable, que la gent s'apropi a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, que des d'ahir al matí tenen un bon resum d'aquestes boniques imatges, hem de dir-ho així, d'aquest punt fins i tot que posa la pell de gallina, de veure com l'afició es va desplaçar, la gran majoria, com dius, en ferrocarrils, amb aquesta quedada, amb aquesta trobada ja incitada des de les pròpies penyes i també des de l'àrea social social per fer aquesta comunió camí de la Vila de Gràcia, després pels carrers de la pròpia vila i sobretot també després dins de l'estadi. Més enllà d'aquest detall preocupant, molt preocupant, del qual, com dius, després en parlem. Però abans d'això, el que dèiem, els jugadors es van quedar amb les ganes de poder, doncs, com havia passat a Olot o com havia passat en menor mesura a Elx, sobretot perquè hi havia menys públic arlequinat, però de formar aquesta comunió, no?, de donar una alegria als que ahir no van deixar d'animar l'equip, de mostrar el suport en tot moment i, com deia David Movilla, doncs amb aquest mal sabor de boca de no haver pogut respondre amb una victòria.
Una lástima porque el aliento de nuestra gente se ha notado y porque queríamos agradecérselo en forma de victoria, pero en este tipo de partidos las áreas marcan y ellos han estado más certeros, yo creo.
Y una más. I una més en aquest sentit, com a mínim per acabar de resumir el partit del cap de setmana. És cert, l'equip no va caure, no es va deixar caure, com malauradament hem vist en unes fases determinants de la temporada, i per contra, i una cosa tenia en positiu, és que va tornar a mostrar aquest punt de fortalesa mental fins i tot a l'hora de refer-se. Ahir, insistim, sense el premi final del resultat, però com a mínim no mostrant la feblesa, insisteixo, que havia tingut, o la falta de contundència que havia tingut en algun moment de la temporada. On s'hi va mostrar aquesta falta de contundència, ho dèiem ara fa una estona, Adri, és en aspectes defensius molt puntuals, però que en un camp com el de l'Europa i davant un rival com l'Europa, ahir es va demostrar que són decisius, determinants. Ens estem fent un fart de repetir-ho, no? Sobretot a l'acció del segon gol, i que pot ser un avís aquesta falta de contundència, primer, pels quatre partits de Lliga regular que li queden al Sabadell, que no els té fets i que els ha de tirar endavant. I vaig una mica més enllà, encara que se'm pugui enfadar David Movilla si parlo tan obertament de playoff, per l'hipotètic playoff que esperem pugui jugar el Sabadell un cop acabi la Lliga el primer cap de setmana de maig. Atents, perquè aquests errors en partits que són de 180 minuts, com se sol dir, eliminatòries de 180 minuts, poden ser molt i molt i molt decisius. Un aspecte, el defensiu, a millorar, coincideix David Movilla, i a fer-ho a curt termini.
Tenemos que mirar, de que tenemos que defender mejor para que el rival, cuando no tengamos esa pegada, que sigamos viviendo en el 0-0, ¿no? Y eso es el margen de mejora que tiene el equipo y donde vamos a poner el foco. A partir de ahí, Peña Deportiva, a por los tres puntos y a seguir apretando el acelerador.
Penya Deportiva i aprema l'accelerador, deia David Movilla, que ni tan sols ahir, amb el que crec que és una autèntica certesa, el vam aconseguir treure dels clàssics de cada setmana, dels debats al voltant de la classificació i els objectius o reptes que ha de tenir l'equip. Jo crec, Sergi, que amb 8 punts de marge sobre el play-out, faltant-ne 12, i amb tants equips pel mig, és una evidència que el Sabadell no patirà per la part baixa de la classificació en les últimes setmanes. A 10 més l'averaix, faltant-ne 12 del líder, és la mateixa certesa que no podrà arribar a la via de l'ascens directe. I al final, bé, ho dic d'una altra manera, només que aquesta setmana l'Europa guanya Olot, només amb això ja és impossible matemàticament que puguis arribar a ser primer. I ja ni t'explico, amb el Sant Andreu pel mig, amb el Balears pel mig, etc etc. Per tant, que Movilla ha parlat sempre d'un únic objectiu, és evident. Que ara jo crec que és la setmana que ja ha quedat clar quina ha de ser la via, jo crec que també, que és el playoff. I de fet et diria, el quart lloc en concret, perquè ni tan sols crec que arribis al tercer. Però és que ja no és una qüestió d'esperar o no a la jornada 33, sinó que és una certesa matemàtica.
T'aferres a aquesta jornada 33, que és la que repeteix David Movilla, des de fa setmanes, perquè ahir, com dius, ho veu intentar, els que estàveu en roda de premsa amb ella en directe.
Amb repregunta i tot, eh?
Sí. Però no veu aconseguir que David Movilla es mogués del seu discurs habitual d'aquestes últimes setmanes. Com dius, l'objectiu o el repte de l'equip és un, únic, que és el de pujar. Per quina via ara ha quedat clar, estic d'acord amb tu, que els números ja parlen per si mateixos i és una obvietat que només pot ser per la via llarga, per la via de les dues eliminatòries de playoff, i esperant també a veure que els rivals directes els que venen per darrere, em refereixo, ahir, òbvia, traient el Mestalla, tots van aprofitar per retallar distàncies. Ja tenim per aquí el Torrent una mica més a prop, ja tenim per aquí el Terrassa fins i tot una mica més a prop. Amb aquestes dues victòries consecutives s'ha tornat a creure, a enganxar, com a mínim, a la possibilitat de veure's allà.
Sí, i licitar, no?
Licitant,
és que cinc equips en menys d'un partit de distància.
En qüestió de dos punts hi ha un bon grup d'equips, però... Ni així Movilla canvia de discurs. No es vol fixar en res, bàsicament, en res que no sigui la jornada 33, i això sí, en parlar que la d'ahir va ser una ocasió desaprofitada perquè hauria servit, primer, per retallar distàncies respecte al líder i, en segon lloc, per acabar de creure'ns tots plegats que encara érem a temps de poder haver estat campions de Lliga.
Nunca visualizamos dónde perder, siempre la posibilidad de ganar. Desconozco los resultados de la jornada, toda la atención estaba puesta aquí y tiene que seguir puesta ahora en la Peña Deportiva. Últimas dos semanas veremos clasificación, ahora me trae sin cuidado estar tercero o séptimo. Lo importante son los puntos y hoy evidentemente estamos dolidos porque se nos han ido tres puntos independientemente del rival. Para nosotros era una gran oportunidad y porque nuestra gente hoy se vuelve a Sabadell, jo crec triste, però entiendo que orgullosa de l'equip.
I un altre clàssic, en aquest torn de preguntes i repreguntes, el de la Nòria, o muntanya russa de sensacions, no li acaba de fer el pes, el míster, que abans del partit de l'Olot se li preguntés per la zona baixa de la classificació, que en aquell moment era una realitat, no oblidem, abans de començar a guanyar.
Estaves més a prop de baix que de dalt.
I que ara se li pregunti per la part alta o per aquesta possibilitat de jugar play-off o de ser campions de Lliga fins i tot. Però bé, en tot cas, reclamen una vegada més constància, estabilitat, fins i tot emocional a l'hora de gestionar aquests moments de puja-baixa, assumint, tornem-hi, que el repte és el que és, però sense voler fugir d'allò del partit a partit i esperant que arribi tot el que s'ha d'exigir d'arribar un cop ens plantem en els últims partits de la temporada.
Hace cuatro semanas o cinco semanas las preguntas iban en una dirección, la semana pasada otra, o sea... Creo que tenemos que ser estables. Cuando digo estables es cada semana no podemos andar siendo una noria cambiando los objetivos del equipo. El objetivo del club lo sabemos todos claro. El reto que tenemos por delante es importantísimo y no tenemos, o sea, creo que no es nada positivo estar unas semanas mirando abajo, otras arriba. Jornada 33 es lo mismo, o sea, veremos dónde estamos y a qué podemos aspirar.
Doncs esperarem a la jornada 33. Tot pot ser que la 32 ja sigui una certesa matemàtica que no, però vaja, esperarem a la 33. Jo insisteixo, que al final és que era una evidència numèrica. Guanyant ahir et quedaves a només 4 i estava tot obert. Perdent, et quedes a 10 més a Baraix, que hauries guanyat en cas de vèncer ahir a l'Europa, i per tant, doncs, com que l'objectiu des de sempre... i reconegut per ell, era pujar, per això li fèiem aquesta pregunta. Però vaja, el que dèiem, que el tall de veu pràcticament el mateix que la setmana anterior i l'altra.
Sí, i una més, en aquest sentit, una última, perquè se li va continuar insistint, doncs res, que s'ha de pensar la Penya Deportiva i res més que no sigui la Penya Deportiva i el partit d'aquest pròxim cap de setmana.
Sí, entiendo tu pregunta, pero es que sigo poniendo el foco donde lo tenemos que poner. Sigo mirando hacia arriba con el reto de lo que pase donde estemos en junio. Independientemente del camino, ese es el reto. Tenemos cuatro partidos por delante y tenemos que seguir apretando el acelerador como lo ha hecho el equipo en estas últimas semanas en forma de resultados y desde semanas atrás en forma de rendimiento.
Doncs queda clar que no el traurem d'aquí, que la setmana que ve més val que el diumenge no li preguntem per la classificació. També queden pocs temes per preguntar-li, perquè si de l'Europa no podíem parlar just després de guanyar l'últim partit a casa, perquè quedava molt lluny, i tampoc podem parlar de la classificació, entrarem en el debat del partit com a tal i fora. Anem als incidents, Sergi, perquè abans del Sabadell Penya Deportiva, etc, hem de fer aquí una aturada i parlar d'aquests lamentables incidents que es van viure en un moment concret de la segona meitat a la graderia visitant, la de l'afició arlequinada, que va enrarir per moments el partit, perquè la tensió estava més posada al que estava passant darrere de la porteria de Jani que no pas a la gespa. Si et sembla, posa'm una mica de context i de seguida el llegeixo el comunicat perquè no és tan llarg, es pot comunicar, es pot llegir tal qual íntegrament.
Sí, doncs els incidents bàsicament, i a més hem de dir que ens hem anat fent ressò a mesura que es anaven denunciant per xarxes socials, perquè, per exemple, a mi em va passar desapercebut absolutament, més enllà del rebombori, però sense saber ben bé d'on havia nascut, que, per exemple, un seguidor del Sabadell, o com a mínim dins de la graderia del Sabadell, per tant, hem de donar per fet que era un arlequinat, va trencar el minut de silenci. Amb un crit de caire clarament feixista, va trencar el minut de silenci. Més enllà de la falta d'educació, de trencar un minut de silenci, que ja de per si seria més que qüestionable, però a més...
Arriba a Espanya, va dir.
Sí, per correcte. Ser... Per tant, ja de per si, però la cosa va anar més, i com havia passat en algun partit a casa, que també havíem comentat durant la Transmi, algun petit incident amb un sector de la graderia, en aquest cas del Gol Nord, ahir també va haver-hi una picabaralla. Recollint una miqueta d'aquí i d'allà, i sense que pugui ser amb molta certesa, estem parlant d'un enfrontament entre alguns integrants, no sé si membres o no directes de la penya, perquè ningú no els vol identificar com a tals, però sí que habituals d'aquesta zona del Gol Nord, amb una picabaralla amb un sector dels que habitualment se situen al Gol Sud. Ahir estaven tots junts en la mateixa graderia, per tant, d'aquí l'atenció. Una atenció que va acabar amb alguna que altra agressió, i una agressió que, després de ser identificat a algun seguidor arlequinat, va ser expulsat de les instal·lacions per membres dels Mossos d'Esquadra que estaven en aquella zona, que, per cert, van trigar en reaccionar.
Moltíssim.
Vull dir, a l'incident, ara que se m'entengui, afortunadament no va anar tampoc molt més enllà, però que si arriba a anar molt més enllà, no sé si haguéssim estat a temps tampoc d'evitar-ho. Però...
Els serveis mèdics de l'Europa van anar darrere de la porteria per si estava passant alguna cosa, van tornar Chino Chano fins a la banqueta i van dedicar-se a buscar amb la mirada Mossos d'Esquadra, perquè ens fem a la idea del temps que van trigar en intervenir, mentre cridaven que s'estan pagant entre ells, que vagi algú a posar ordre allà. Mm. O sigui que estem parlant de minuts mentre no s'intervenia.
Doncs bé, avui hem pogut saber que es va identificar alguns seguidors, que un d'ells, com dèiem, va ser expulsat de les instal·lacions del Nou Sardenya, i que això no deixa de ser un capítol més que continua endarrerint la convivència entre penyes o entre aficionats del Centre d'Esports Sabadell. Tant és així, i ara sí que ja t'ho deixo a les teves mans, que com ja va passar amb les famoses i lamentables pintades de caire nazi, ho diré així, de caire nazi, a les parets dels voltants de l'estadi amb motiu del derbi contra el Terrassa, el club diria que de manera més accelerada aquesta vegada, molt més ràpida, ha tingut l'obligació de respondre amb un comunicat, per alguns no prou contundent, però en tot cas un comunicat lamentant els fets d'ahir.
El llegeixo literalment. El Centre d'Esports Sabadell condemna i rebutja de manera rotunda els fets protagonitzats ahir per un reduït grup d'aficionats al Nou Sardenya. Aquests comportaments no només trenquen amb les normes bàsiques de respecte i convivència, sinó que són absolutament contraris als valors que defensem com a entitat, l'esportivitat, la passió sana pel futbol i el respecte cap a tothom dins i fora del terreny de joc. Som un club plural i obert a tothom. Faig una aturada. Aquesta frase següent ha comportat un cert rebombori a xarxes. Diu així: entenem que dins de la nostra afició hi pugui haver sensibilitats i ideologies diverses. Algú s'ha quedat amb aquesta part només, però la frase continua després. I diu: però hi ha una línia clara i infranquejable, que són que els valors del respecte, la tolerància i la convivència no es poden vulnerar. Per tant, aquí amb el que entenc jo, llegint entre línies, que tu pots ser de dretes, d'esquerres, catalanista, la ideologia que vulguis, amb un cert límit. És a dir, el feixisme no té lloc dins d'aquests límits, per molt que pugui ser d'una banda o de l'altra. I continua amb el comunicat, diu: des del club s'està treballant de manera ferma i decidida per identificar els responsables i prendre les mesures oportunes. No permetrem que l'acció d'una minoria embruti la imatge d'una afició exemplar. El Centre d'Esports Sabadell continuarà promovent un ambient segur, familiar i respectuós a tots els estadis on hi sigui present. O sigui que, Sergi, com a resum, que el Sabadell es compromet a identificar els responsables d'aquests incidents?
Jo dels responsables no ho sé. De, com a mínim, algun dels que va ser identificat crec que serà fàcil de trobar. A partir d'aquí entrarem, perquè també corria avui per xarxes la sospita de que no es tracta de cap soci del Centre d'Esport Sabadell, de cap abonat, que també ens faríem llavors la pregunta. Recordem
sí,
que
sí,
el
només
Sardenya,
podien entrar socis.
Correcte, només podien accedir a les 700 entrades socis. És a dir, és fàcil, eh? Feta la llei, feta la trampa, que ningú ara cregui que ens estem allò llapant el dit. Tu pots ser soci, comprar-li l'entrada al teu veí que no ho és i donar-li l'entrada, perquè ni és nominal ni després hi havia cap manera de fer un control als accessos del Sardenya. Tanco un parèntesis. És obvi, ja ho sabem. Però sí que pot donar-se la circumstància que no puguis actuar molt més enllà del que tu voldries fer perquè es doni la circumstància, insisteixo, que alguns dels implicats en aquests incidents dels últims dies no siguin socis del Centre d'Esport Sabadell. Després hi ha altres mesures, via denúncies, que pugui actuar Mossos d'Esquadra, en aquest cas com a cossos de seguretat, a l'hora d'imposar sancions, entre d'altres, el fet de prohibir els accessos o l'entrada als recintes esportius, no seria la primera vegada, però això ja és un procés bastant més llarg que no pas el de poder sancionar, com va passar ara fa uns dies, amb un capítol que no té res a veure amb això que estem comentant, amb aquell
sí, el,
soci...
El comiat de David Català.
Correcte, el soci de tribuna que va ser sancionat amb dos partits per als incidents que s'havien viscut el dia que després es va acabar acomiadant a David Català. Clar, aquí les circumstàncies serien unes altres, perquè ho són, són de caire polític, clarament, no és una picabaralla entre dos aficionats normals, perquè se m'entengui, és una picabaralla que té un transfons, clarament polític, i a partir d'aquí doncs, s'haurà d'actuar, i crec que el club haurà d'actuar amb mà ferma, si no volem que això torni a viure episodis que, malauradament, encara són molt recents a la història del Sabadell.
En fi, veurem. Per la resta, avui ha tocat entrenament de recuperació a Olímpia, demà descans, dimecres tornada a la feina, amb entrenament a Sant Oleguer, pensant en el partit contra la Penya Deportiva, jornada 31, Sergi, en horari matinal i amb la possibilitat de viure un descens matemàtic in situ, també.
Sí, sí, perquè la Penya Deportiva, si el Sabadell arriba virtualment sense opcions de ser campió de Lliga, la Penya Deportiva arriba virtualment descendida, després dels resultats d'aquesta setmana, i mira que van acabar empatant contra el Sant Andreu in extremis, de penal, i salvant un punt els de Raül Garrido, però del tot insuficient per aixugar la distància, em diria que és de 9 punts amb el play-out i de 10 punts respecte a la permanència. Per tant, com dius, virtualment un equip que és descendit i un equip que depèn, tant de bo, no és que els desitgem res dolent, però que tant de bo siguin equip de tercera federació aquesta setmana ja, sobretot per la part de que el Sabadell hagi fet la feina. Però bé, en tot cas, abans, avui ha hagut entrenament a Olímpia, demà descans, dimecres entrenament a Sant Oleguer. Per cert, és probable que parli Rubén Martínez, un dels veterans del vestidor, en roda de premsa de dimecres. I tot això pensant en la Penya Deportiva, amb com va anar el partit de la primera volta, amb tot el que es va viure esportiva i extraesportivament aquell dia a Santa Eulària de Riu, i amb un precedent que en el vestidor Arlequinada hi vam tastar, que és viu, que ningú no ha oblidat el que ha passat ara fa uns mesos enrere. Per cert, avui tribuna, eh? Avui toca
sí, amb Sergi Segura, a més. O sigui que l'escoltarem i el veurem aquí a les 8 al Twitch de Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Seguim parlant del centre d'esports i també continuem a la ciutat de Barcelona perquè mitja horeta abans de l'inici al Nou Sardenya va començar Nou Barris el partit del Sabadell B, que va perdre contra la Muntanyesa. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
Va ser-hi allà, 1-0 va caure el conjunt arlequinat, que continua una setmana més en zona de descens i s'ha complicat la vida.
Era un partit vital pels dos equips perquè tant la Monta com el Sabadell B estaven, com bé has dit, en descens i només els separava un punt de distància. Per això va ser un enfrontament igualat en poques ocasions i molt de respecte per part dels dos equips. Un enfrontament que es va acabar decidint per una jugada d'estratègia en un servei de banda en llarg que va avançar la Muntanyesa sobre la mitja hora de joc. Conrad García fa balanç del partit.
És un partit, un camp molt difícil. Sabem que les mides reduïdes i com apreta la gent doncs és complicat i és molt difícil imposar el nostre joc. Han hagut poques ocasions per les dues bandes, ells han estat més encertats amb un servei de banda i s'han emportat el partit per aquest atac.
La derrota a Nou Barris posa el Sabadell B en greus problemes de cara a mantenir la categoria. El conjunt arlequinat tenia l'oportunitat de sortir del descens si guanyava i l'afavorien la resta de resultats, però no va caldre ni estar pendents de la classificació perquè els de Conrad Garcia no van fer els deures. A més, la salvació s'ha allunyat una miqueta més. El Cerdanyola va guanyar el camp del Girona B i ha complicat encara més la vida al Vilassa. La Muntanyesa, per la seva banda, també ha sortit del descens. Ara mateix la permanència se situa 4 punts per sobre, això en cas que no hi hagi descensos compensats. En aquesta tessitura, la continuïtat de Tercera Federació estaria a 5 de distància. Tot plegat, a falta només de 5 partits pel final de temporada. La part positiva, però, és que tot i la derrota, el Sabadell B manté el gol averaix guanyat amb els de Nou Barris. Així analitza la situació Conrad Garcia.
És dura perquè si guanyàvem avui, com si guanyàvem la setmana passada, se'ns posava de cara, però són dos equips que dominen les coses que a nosaltres ens costen per perfil de jugadors i no hem estat capaços de guanyar. Però vaja, seguirem els partits que queden fins al final.
El pròxim rival del Sabadell B és el Reus, ja proclamat com a campió de la categoria i sabent que l'any vinent jugaran a Segona Federació. El partit diumenge a les 5 al Municipal de Reus.
Gràcies, Roig, fins ara.
Adéu.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell. Tens dubtes sobre la recollida de residus, neteja viària o reciclatge a Sabadell? Serveis Medi Ambient Esmatza pot ajudar-te. Truca al telèfon gratuït 922 22 34 de dilluns a divendres de 8 a 18 hores i resol les teves consultes de manera ràpida i eficaç. Cuidem junts la nostra ciutat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut i tres quarts de dues. Després de la publicitat anem a parlar d'en vol perquè l'Obar Gràcia Femení coneix avui, aquesta tarda concretament, el primer rival que tindrà les fases d'ascens. Hola, Sergi Parc.
Hola, Adriana Arroyo.
Home, Twitch aquesta setmana de l'Obar Gràcia aquí a Ràdio Sabadell. El camí per intentar pujar a la divisió d'honor or començarà amb una eliminatòria anada i tornada, és a dir, no com l'any passat, sinó com l'anterior contra els Arauts, i els possibles adversaris són dos equips del nord i un del sud.
Sí, el Balonmano Gijón d'Astúries, Le Rotabarri d'Ermua Basc i el Deza de Còrdoba. Per tant, tres equips que han acabat segons dels seus respectius grups de plata, mentre que l'Oar, recordem, es va proclamar campió de la seva lliga dissabte, quedant per davant de Lleida, després de derrotar el Mataró en l'última jornada. Carol Carmona, l'entrenadora, així d'entrada l'escoltem, no ha volgut revelar de moment les seves preferències.
Tot i que el meu cap no, potser sí que hi és, però això no es pot dir perquè qualsevol equip té molta competència. Són equips de molta qualitat. Quan surts d'Espanya, no, quan surts de Catalunya i estàs en Espanya, els equips són diferents, juguen diferent, per tant no sabem el que ens trobarem, el que veiem al vídeo, que hem d'analitzar molt més, però tenen molta qualitat, si no, no haguessin passat les fases.
Per sortir de dubtes, Adri, el sorteig, com deies, avui a la tarda, concretament a les 5. En el cas de l'Oar, l'anada de la seva eliminatòria es jugarà a fora, el cap de setmana del 26 d'abril, i la tornada aquí al carrer Bocaccio 7 dies després, és a dir, que encara queden 3 setmanes ben bones perquè es disputi aquesta ronda. Els 4 equips que es classifiquin seran els que disputaran la lligueta final per ascendir a la divisió d'honor or.
L'Oar tindrà aquest avantatge de gaudir de la tornada a casa precisament pel fet d'acabar campió de grup, una fita històrica que es va materialitzar dissabte amb el triomf que comentàvem ara contra el Mataró, 36-25 per 11 gols de diferència. Després del partit, que per cert, el podeu recuperar si voleu al Twitch encara, el mateix Sergi Parc conversava així amb una de les capitanes, amb la Clàudia Marrugat.
Clàudia Marrugat, una de les capitanes del Barça. Com estem?
Molt bé, molt contenta, eufòrica.
Felicitats. La nit entenc que serà llarga avui.
Sí, avui sí que no hi ha fi de la nit i demà barbacoa per acabar de celebrar-ho perquè té molt mèrit i molt esforç ja darrere.
I a més que tindreu allò setmanes també per descansar i tot d'aquí a que vinguin les fases, que ara en parlarem, però vaja, més que res per parlar del partit. Avui no s'ha patit gaire. Jo crec que des del principi s'ha vist que no volíeu allò estar d'aparent de si Lleida fallava o de si el partit aquí es complicava. Res d'això, des del principi que heu deixat clar per què heu acabat líders del grup.
No, sempre abans de jugar hi ha aquell dubte, però al final teníem moltes ganes que això passés. Hem sortit a mort perquè seria una pena estar tota la Lliga primeres i per un mal partit acabar segones. Això no ens ho podíem permetre i vaja, que no ens ho mereixíem.
Sou un equip que les heu viscut ja de tots colors, sobretot en aquestes dues últimes temporades, però hem vist llàgrimes també en algunes de les jugadores. Jo crec que també era un objectiu important, és a dir, al final aquí el més important és entrar a les fases d'ascens, però guanyar la Lliga és una cosa que teníeu, crec, molt marcada al vestidor.
Sí, al final la Carol, al dir-nos que també marxa l'any que ve, tenim una mica de sensació de que és un final d'un cicle que ha sigut molt suat, molt treballat, i volem acabar-lo doncs, també aconseguint les fases d'ascens i pujant a or. Llavors tenim les emocions a flor de pell, tot és molt més intens, i que al final havíem anat a fases però no sent primeres de grup, i la Lliga, guanyar la Lliga amb lo llarga que és té moltíssim mèrit, vaja.
Tu, que ets una de les jugadores que sap perfectament què és això de l'essència o Argràcia, no sé, acabant sent campiones del grup de plata, és que al final heu escrit una pàgina molt bonica en els llibres de la història de l'Argràcia. Per tu ha de ser encara més especial potser que per alguna altra companya.
Totalment, jo porto aquí des dels 6 anys, les he vist de tots colors. De petita ni tan sols pensava que pogués seguir jugant perquè no entenia gaire de què anava això. Però bueno, ara arribes al punt que estem ara i òbviament se'm posa la pell de gallina i és increïble perquè sentir que he fet història amb el club de la meva vida pues, m'emociona, la veritat.
En el moment d'aquesta entrevista, és pocs minuts després de que hagi volat per aquí cervesa, hagin obert ampolles de cava, etc. Així que no sé si ets molt conscient de quins són els possibles rivals que us podeu topar a les fases.
Sí, sí, els tenim en punt de mira. Serien Gijón, Ermua o Córdoba.
On vol anar, perdona, Clàudia, on vol anar la Clàudia de viatge?
A mi m'agradaria anar a Córdoba, però és veritat que sempre tenim present que si contra més a prop sigui, entenem que potser ve una mica més d'afició, llavors Ermua.
Doncs queda dit també, com deies ara, que treia el micròfon de la boca, però vaja, que el dilluns a les 5 de la tarda sortirem de dubtes molt pendents a veure si heu d'anar cap al nord o heu d'anar cap al sud. En tot cas, ara, Clàudia, a gaudir de la victòria d'avui, del campionat de grup, a descansar aquesta setmana, s'entrenar fort també, i estarem ben pendents d'aquesta eliminatòria de les fases. Felicitats, Clàudia.
Moltíssimes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Insistim, el sorteig avui a les 5, als canals oficials de la Federació Espanyola d'Handbol, i tal com es conegui el rival de l'OAR Gràcia en aquesta eliminatòria, ho trobareu també a Ràdio Sabadell. La tarda de dissabte al carrer Bocaccio la van arrodonir les noies en festa gran, però els nois ja l'havien començat bé, Parc, ja que també van guanyar el seu partit, en aquest cas de Primera Nacional masculina, contra el Sant Esteve Sarrovires.
Sí, un enfrontament absolutament intranscendent, i en què més enllà del 29-22 a favor dels vertiblancs, la principal notícia la van deixar tres jugadors del juvenil de l'OAR que van debutar amb el primer equip: Pau Guimarà, Pau Fuster i Martí Monràs. Recordem, Adri, tercers de Catalunya amb el seu juvenil fa uns dies. A l'OAR masculí encara li queden tres jornades de Lliga també, començant per la d'aquest cap de setmana, de nou a casa, contra el Sant Martí Adrianenc.
Per cert, tu, si pots triar, Gijón, Ermua o Córdoba?
Em diuen que Ermua seria potser el rival una mica més fluix que els altres, i a més pel viatge també seria més fàcil logísticament.
I un déjà vu de l'eliminatòria contra els Arauts, fins i tot. Gràcies, fins ara!
Adéu, Adri!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en waterpolo ja tenim seu per la Final Four de la Champions femenina. Tres anys després, el campió es tornarà a decidir al Pireu. Per tant, a aquest no li preguntaré per Córdoba, per Ermua o per Gijón. Calimera, Pau Vitorí.
Hola, Adriana Arroyo.
S'havia postulat al Club Natació Sabadell per acollir-la, però les altes pretensions econòmiques per part de European Aquatics, el màxim organisme europeu, han fet inviable aquesta candidatura i lluitar pel títol a casa.
Sí, a més veníem de 2 anys seguits a Catalunya, primer a Can Llong, després l'any passat a la Nova Escullera, i per tant hi ha aquesta norma no escrita d'anar variant, no? De no repetir seus, tot i que hi hagi majoria també d'equips sí. catalans, eh? Una altra vegada, un any més, perquè hi ha el Sant Andreu i hi ha el Sabadell, però bé, tornarem a marxar a aquest infern grec del Pireu, on ja es van decidir les finals de 4 del 2015 i la del 2022 també, que per cert van acabar totes dues de la mateixa manera, amb victòria de l'Olympiacos a la final davant l'Astralpool. Aquesta vegada el cara a cara tindrà lloc a les semifinals i el tècnic David Palma, amb coneixement de causa, és conscient de l'avantatge que acostuma a tenir l'anfitrió.
Estadísticament jo crec que menys un cop que vam guanyar el Sabadell de Dani Guiu a Upse, a Hongria. Jo crec que totes les altres l'equip que ha organitzat ha guanyat, no? O sigui, el factor camp i públic fa molt. Sempre he qüestionat una miqueta que passi això, no? Perquè a la meva manera d'entendre, ja ho deia quan estava a la Secretaria Tècnica, dic, no ho trobo gens normal, que... però sí que hi ha aquella tendència arbitral que, bueno, en cas de dubte li dono el de casa, no? Ho tindrem en compte en aquesta vegada, no? El camp d'Olympiacos és molt difícil, les bengales, però sempre hem dit que és un gran repte guanyar Olympiacos a casa seva.
Una puntualització, allò, perquè el David Palma no tenia, evidentment, el palmarès a mà, eh? Però des de l'inici de l'hegemonia de l'Astralpool l'any 2011, perquè ens fem una idea, Adri, només han guanyat la Champions fora de casa el Reco. El Reco, eh? El 2012 a Kirishi, quan tenia secció femenina potent, el mateix Astralpool, l'any següent, el que esmentava el 2013 de David Palma a Eger, i l'últim va ser l'Olympiacos el 2021 a Budapest, però estem parlant que des del 2014 fins al 2024, només una vegada, l'equip que, doncs això, que no organitzava aquesta Final Four de la Champions va guanyar l'Orelluda, no? Fora de casa. Però deixa'm dir que l'any passat, per fer el matís, l'Asterisc s'organitzava a 3 bandes. Organitzava realment la Federació Catalana de Natació amb el Mataró, amb el Sant Andreu i amb el Sabadell, en aquest cas a la Nova Escullera de Barcelona.
No? Recordem divendres... el dia 2 les semifinals, al maig, també l'altre és el Sant Andreu Ferencváros, i dissabte l'endemà 3 la final. I a tot això, l'Astralpool va completar dissabte la fase regular de la Lliga Iberdrola en plena victòria.
Sí, 21 al final del temps reglamentari, 21 triomfs i només un per penals contra el Sant Andreu, però vaja, plena de victòries. Això sí, va tocar de suar de valent per mantenir aquesta condició d'invictes, ja que a falta d'un minut i mig pel final del partit del dissabte, el Mataró guanyava 7-8, un partit en què el tècnic David Palma, sense res en joc, va tornar a situar la jove Marc Carrasco sota pals durant les 3 primeres parts, després va jugar Laura. Al final, un gol de Rita Kestey i 2 de Bea Ortiz van certificar aquest triomf. I un dels punts d'interès de l'últim partit va ser el debut a casa de Roser Tarragó, aquest reforç per la Lliga. Al final del partit va conversar amb ella la nostra estudiant en pràctiques, la Meritxell Dambrink, i atenció, Adri, el que deia Tarragó sobre el fet de tenir el factor piscina durant el play-off.
Per mi és la primera vegada que arribo amb això, amb piscina d'avantatge. No sé, crec que és important a nivell de que a casa sempre juga una miqueta més còmode, és el lloc on entrenem i sempre va bé, però vaja, jo espero jugar prou fort com per jugar els mínims partits possibles. Això no vol dir que no ens pugui passar de perdre un partit, però si jugar-ne 2-2 seria la millor opció. Si fa volta jugar-ne 3, és això, tenim el factor piscina a favor i això donarà un plus, sobretot aquí a Sabadell, que la grada és molt important i anima moltíssim.
I a semifinals, a tot això, davant el mateix Mataró. Una altra vegada, com l'any passat, una més de Roser Tarragó, perquè ella és mataronina i sorgida d'allà. Per tant, tindrà un altre enfrontament especial davant el seu exequip, i feia referència, doncs, a aquest aparellament, insistim, de semifinals del play-off.
Li tinc molta estima al centre en general, i mira, l'única cosa que sí que et puc dir de veritat que sento és que el Mataró, sí, quan juguem contra el Mataró, jo sempre jugo a casa. Jugaré a casa quan jugui aquí i jugaré a casa quan jugui allà.
Doncs tindrà el factor piscina a favor en els 2 partits, Roser Tarragó. Per cert, l'altra semifinal, Sant Andreu-Terrassa, i ara s'atura la competició perquè tenim aquestes 2 pròximes setmanes Copa del Món de Seleccions, la fase final, aquest cap de setmana la dels nois a Podgorica, i el cap de setmana que ve la de les noies a Chengdu, a la Xina.
No tenia ni idea d'on estava Chengdu.
Doncs a la Xina.
O sigui, Podgorica la tenia controlada, Chengdu no. Gràcies, Vituri, fins ara.
Adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Hem parlat de les fases d'ascens de l'Oar Gràcia, de la Final Four del waterpolo femení, l'altra cara de la moneda segurament la protagonitzada l'Escola Pia. Després de 26 anys a la categoria de bronze del futbol sala estatal, els escolapis han consumat el descens matemàtic a tercera. La derrota a casa 3-7 contra el Bellsport l'Hospitalet deixa sense opcions matemàtiques de permanència a segona B els de Pedro Donoso. El tècnic dels de Can Colapi explica que ho tenien assumit de feia temps.
Es duro, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo personalmente estaba más que mentalizado, ¿no? Y bueno, yo creo que el resto también, ¿no? Sabíamos que era muy complicado, pero bueno, yo creo que es lo que le he dicho a los jugadores, que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho hoy en la pista, con un pabellón lleno, con gente de la casa, con gente muy joven, y eso sí que tiene mérito, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo y la filosofía del club y moriremos así, ¿no?
Les baixes per una plantilla humil com la de la Pia han estat un contratemps del qual no han pogut sobreposar-se, segons ha explicat Donoso, a l'hora de buscar les raons d'aquest descens. També la realitat econòmica de la categoria i la modèstia pressupostària dels sabadellencs. Tot i això, però no li ha restat duresa el fet d'assaborir un descens històric com és aquest. El butxí, a més, va ser Borja Burgos, ex de l'Escola Pia primer i del Natació Sabadell després, entrenador d'un Bellsport que esgota les opcions matemàtiques per arribar al play-off, i el tècnic ha explicat així la barreja de sentiments viscuda.
Guardo un bon record de la gent, dels jugadors amb els que he coincidit, de directius, i bueno, sé jo el que no sóc jo, al final és una lliga i la lliga et fica al seu lloc, per desgràcia pues, ha sigut avui, i bueno, és això, una barreja de sentiments. Per altra banda, pues, també crec que els últims anys també han sigut per mi durs el tracte que he rebut quan he tornat aquí, no per part de la gent que treballa al club o que, amb els que jo vaig estar en el dia a dia, però sí que per part de l'afició, i bueno, ja et dic, esperem que puguin tornar, crec que per Sabadell també seria una bona notícia, i ja està, i molts ànims i molta força.
I de la seva banda, el Club Natació Sabadell és a punt de certificar la seva classificació pel play-off d'ascens amb el triomf 4-5 a la pista del filial del Palma. Els nedadors depenen de si mateixos per aconseguir-la en la pròxima jornada. Dylan Moreno, autor d'un hat-trick a les Illes Balears, ja veu feta la classificació.
La verdad que este partido de los últimos 7 partidos era el más importante. Nos da un colchoncito ahora que como bien dices tú, muy difícil no aprovecharlo, o bueno, eso es lo que queremos, no todos, intentar aprovecharlo al máximo. Y bueno, la primera plaza ya se nos va mucho porque está justo a 7 también. La segunda plaza es lo que le costamos buscando.
Parlava Dylan Moreno de distàncies. Del club és segon classificat i avantatge en 7 punts al primer equip, que no faria el playoff quan tot just en queden 9 per disputar-ne. Repassem ràpidament el menú de demà aquí a l'Hotel Suís. Parlarem de futbol juvenil amb dues victòries transcendentals, del Mercantil per salvar-se a Divisió d'Honor i del Sabadell in extremis per pujar a aquesta màxima categoria. També una mica de segona catalana amb aire fresc per la sabadellenca, el resultat del sorteig d'aquesta tarda de l'Oar Gràcia femení i també una victòria d'or pel futbol sala Sabadell femení a Sant Cugat. Afegeix pressió al Departament d'Informatius, que vol agafar aquest estudi de Ràdio Sabadell per encetar d'aquí uns segons el Notícies Migdia. Abraçada des del control de so del Toni González. Recordeu, avui a les 8, tribuna preferent amb el Pau Vituri al Twitch d'aquesta casa. Adéu-siau, bon dilluns.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.